Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Avui és festa. Un comentari d'actualitat a càrrec de mossèn Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Déu vos guard, amics. Avui és festa. Dimecres passat va morir a Barcelona, serenament, santament, la gironina Anita Reixac Olivà, vídua del locutor Joan Vinyes Bona, un dels pioners de Ràdio Estel. Tenia 96 anys i es mantenia lúcida. L'Anita s'interessava per tot i per tots. Cultivava l'amistat amb moltes persones, seguia els esdeveniments del món i pregava cada dia. L'Anita i en Joan es van conèixer quan ella tenia 15 anys i es van casar a joves. Ella i el seu marit van viure consagrats a la seva família nombrosa i a l'Església, especialment en el moviment de cursets de cristiandat. Per la seva llar de Calonge, els Ametllers, van passar centenars d'amics, molts d'ells personalitats rellevants de l'Església i de la cultura. En Joan i l'Anita van arribar a celebrar ben units els 65 anys de matrimoni. El proper mes de gener celebrarem el centenari del naixement d'en Joan. Podríem dir que l'Anita se'ns ha anticipat per anar-se a trobar amb ell a la glòria. Sonet a Anita Reixac Olivà en el seu traspàs. Adéu-siau, estimada Anita. Enjoiada amb collars i arracades, travesses les ufanes nuvolades, abastant per fi la pau infinita. Ets puntual d'en Joan a la cita. Ell, feliç, t'haurà besat 100 vegades, tot recordant tantes bones anyades que ara et conegué quasi de petita. Ara tens rostre i ulls riallers, car li he sentit ferma i clara la veu, sense micros, parlant només de Déu. A fills i nets el cor s'us esponja. Sabeu que aquest gener, a Calonge, floriran novament els ametllers. Que tingueu una bona festa.
Ràdio Estel.
La millor companyia per la teva fe la trobaràs a Ràdio Estel. Sintonitza amb nosaltres i gaudeix dels serveis de pregària i espiritualitat que emetem diàriament, així com l'actualitat dels bisbats catalans, les notícies des del Vaticà i les eucaristies dels diumenges des de Barcelona i Montserrat. Perquè a Ràdio Estel t'acompanyem en la fe. Perquè a Ràdio Estel sintonitzem amb tu.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris. Com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone és gratis. Busca-la!
Ràdio Estel.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Avui se celebra el Diumenge Mundial de la Propagació de la Fe. És una festa dels catòlics, però que també té molta relació amb el diàleg interreligiós, perquè precisament la missió comporta el testimoni de defensa de la pau i la concòrdia, i això passa necessàriament pel diàleg interreligiós. Per tant, felicitats als milers de missioners que deixen casa seva per testimoniar Jesucrist al món, però també als altres missioners, si se'n permet l'expressió exportada a altres religions, de creences que igualment pensen que poden testimoniar la pau i la concòrdia des de la seva creença. Avui començarem parlant d'hinduisme perquè s'acaba de presentar a Barcelona el llibre Vijnana Bhairava Tantra, una traducció al castellà del mexicà Òscar Figueroa. En parlarem amb l'editor d'aquest llibre, editor de Kairos, Agustí Pàniker. Després, el vocabulari interreligiós i el testimoni de creient serà el sacerdot missioner a Kènia, Josep Lluís Urpella. Això i una miqueta més, fins a 6:45, salutacions al Jordi Carretero a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Temps de diàleg, una proposta per compartir l'experiència religiosa.
Una traducció directa del sànscrit al castellà, amb un estudi preliminar, a càrrec d'Òscar Figueroa, és el que ha donat forma al llibre Vijnana Bhairava Tantra, en castellà. En parlem amb el seu editor, Agustí Pàniker. Sempre un plaer tenir-lo amb nosaltres, senyor Agustí Pàniker. També el podem presentar com a nebot del gran Raimon Pàniker, que el cel sigui. Bona tarda.
Molt bona tarda, gràcies per convidar-me.
Gràcies a vostè per haver vingut. Bé, què és Vijnana Bhairava Tantra? És un llibre mil·lenari d'autor anònim i que ara s'ha traduït al castellà amb el valor que això té.
Sí, sí, crec que no se sap molt bé la data d'aquest text. És un text que es va escriure, o es va transmetre més que escriure, en sànscrit, segurament cap allà al segle IX. Per tant, té una mica més de 1.000 anys i pertany a la tradició hindú, concretament amb una branca que es diu Shivaisme de Kashmir. Avui en dia Kashmir és una regió del nord de la Índia bàsicament musulmana, islàmica, però en aquella època era un terreny hindú i allà es van transmetre aquests textos, aquest text que es diu Vijnana Bhairava Tantra.
Bé, i Tantra dona nom també a una filosofia o a una vivència de l'hinduisme, el tantrisme.
El tantrisme. El tantrisme va ser un fenomen que va, diguem, no m'agrada posar-ho en aquests termes, però va ser com una sensibilitat, per no dir una moda, que va entrar a l'Índia cap allà al segle IV, al segle V, després de Crist, i que va impregnar totes les religions de la Índia, l'hinduisme i el budisme. Inclús una religió també índica minoritària, molt ascètica, que es diu jainisme. El tantrisme és una expressió religiosa i ritual, sobretot, que va impregnar totes les tradicions de l'Índia. Per tant, tenim un tantrisme hindú i un tantrisme budista. El que avui en dia anomenem budisme tibetà és fonamentalment el budisme tàntric de l'Índia, traspassat al Tibet. I què és el tantrisme? Bé, és una manera és un ritual on hi ha una preponderància dels mantres, dels himnes litúrgics, dels càntics que fan els hindús, els budistes, molt important tota la simbologia, els mandales, els yantres, els gestos, les mudres amb les mans. Hi ha tota una iconografia, és un univers molt ric de simbologia, molt barroc, a vegades, i a partir d'aquí també es va crear una sèrie d'escoles espirituals amb uns coneixements més esotèrics, més iniciàtics, que s'anomenen els grups tàntrics, i és on pertany aquest text. Els grups iniciàtics, una mica més posteriors, del segle VIII, segle IX, segle X, de les corrents xivaïstes de Kashmir.
Potser no està de més recordar, a nivell general, com definim la religió hindú o hinduista, per entendre, potser, i per comentar breument el que transmet el text d'aquest llibre.
Sí, ui, això ens portaria tot un programa.
Segur, Ràdio. Demano disculpes per fer-li una pregunta tan complicada.
Perquè és molt difícil de definir precisament l'hinduisme, perquè bàsicament és un cúmul, a mi m'agrada visualitzar-ho com un cúmul de tradicions índiques, d'origen indi, que comparteixen, tenen algunes idees en comú, mitologia en comú, grups religiosos, alguns rituals, alguns textos, formes espirituals o iogues en comú, però com no té una església, com no té un dogma definit, com no té un fundador, com no té un únic llibre sagrat, ens costa bastant definir-ho amb els termes que estem més acostumats, sobretot en el món cristià i en concret en el món catòlic, on és relativament més fàcil.
Seria, per tant, el mosaic arcaic de creences, sí, doncs de molts segles enrere, naturalment, que tenen com a denominador comú aquesta cultura índica, no?
Exacte, és el comú de creences, i més que creences, perquè els hindús poden creure que gairebé el que vulguin, de pràctiques. Vull dir, el fil conductor, el que els agermanes, són una sèrie de pràctiques, moltes d'elles tenen a veure aquest univers del tantra, el que avui en dia és el culte en un temple hindú, que anomenem la puja, és essencialment tàntric, que és aquest culte a la divinitat, que pot ser... N'hi ha moltes de divinitats, no? Aquesta és una altra de les característiques de l'hinduisme.
Avui ens acompanya Agustí Pàniker, editor de Kairos, nebot de Raymond Pàniker i un home que ha promocionat la publicació d'aquest llibre que es presentava aquest dijous passat a Barcelona amb la presència del seu autor, el mexicà Òscar Figueroa, Vinyana Vairava Tantra. El text, què pretén? És un text espiritual, sobretot?
És un text...
De vivència interior.
Sí, és un text espiritual bastant breu, encara que en el llibre hi ha tot el comentari i el preliminar per posar-lo en context, perquè la gent entengui la importància d'aquest text. És un diàleg entre el déu Shiva i la deessa, la Devi, que en realitat és l'energia del déu. I dialoguen. I amb aquest diàleg, que és bastant breu, són 120 sutres, 120 aforismes, o 130, ara no me'n recordo, pues hi ha tot aquest coneixement sagrat, espiritual, propi del xivaïsme de Kashmir, d'aquesta línia iniciàtica que s'ha transmès i que encara avui en dia és viva a la Índia. Evidentment, aquest és un text que no tots els hindús coneixen, però que ha estat transmès per aquests llinatges de mestres espirituals del que s'anomena xivaïsme de Kashmir.
És sorprèn, no?, que un mexicà sigui tan expert en sànscrit,
sí, sí,
tenint en compte la distància geogràfica i també lingüística, sí, i cultural.
Sí, de fet, jo viatjo molt a l'Índia i a Mèxic, i són dos països que, a pesar d'aquesta distància, tenen molts paral·lelismes, molts punts en comú. Octavio Paz, el gran escriptor mexicà, sí, que va ser ambaixador de Mèxic a l'Índia, ella va escriure un llibre on posava de manifest aquests paral·lelismes, inclús en detalls, com el menjar picant, la devoció que li semblava a la Verge de Guadalupe, que ja a Mèxic pues, tenia unes connotacions que hi va veure també a l'Índia, el culte a la deessa, per exemple.
Uh-huh. I són països també, per les seves arrels, diguem-ne, ancestrals, sí, d'obertura cultural. No?
Molt,
Mèxic,
molt,
com
exacte. Són uns mosaics de llengües, de cultures, de conflictes...
Sí. Molt bé, Agustí Pàniker avui ens ha acompanyat. Ell és editor, també escriptor. Recordem que fa uns mesos publicava, per exemple, un llibre sobre les castes de l'Índia.
Exacte.
Kairos, però no només escriu sobre hinduisme.
No. Nosaltres som una editorial oberta a totes les tradicions espirituals. Per motius històrics i biogràfics de la família, sempre hem estat molt atents a Orient, a el que sigui el món hindú, el món budista, o de Xina i Japó, el taoisme, el confucianisme, però també hem publicat llibres de cristianisme, d'islam, de judaïsme. Ens interessa sempre la dimensió més profunda, potser més mística, dins de totes les tradicions. Per això hi ha aquest tantra, o dins del judaïsme seria la càbala, o dins del cristianisme pues, serien els sants i els místics cristians. Però, diguem, estem oberts a totes les tradicions, una mica amb l'esperit d'aquest diàleg interreligiós que vosaltres fomenteu, pues, que compartim el 100%. No?
Per exemple, llegint el punt 132, sí, ni l'esclavatge ni l'alliberament em pertanyen. Totes dues són simples, diu espantajos en castellà, sí, sí, difícil dir-ho en català, sí, per al qui té por. Tot això és un reflex de l'intel·lecte similar al reflex del sol a l'aigua. Per tant, sí, la natura, sí, també hi juga.
De fet, el tantrisme recupera en aquella època tres aspectes que les tradicions, les ortodoxies més clericals de la Índia havien abandonat una mica, que és la natura, el cos i la dona. I això és una recuperació que el moviment tàntric va fer ja a l'edat mitjana i que es transmeten amb aquest tipus de llibres de tantres.
Recomanem especialment aquest llibre, Vinyana Vairava Tantra, traducció al castellà d'un text anònim que sembla que té uns 1.000 anys o més, per Òscar Figueroa. Gràcies, Agustí Pàniker, editor de Kairos, sempre per la seva disponibilitat. Tindrem ocasió de tornar a parlar de tradicions religioses, especialment les orientals, amb les quals treballa vostè més. Bona tarda.
Molt bé, moltes gràcies. Molt bona tarda.
Adéu-siau.
Temps de diàleg.
un programa interreligiós en una societat diversa. Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa a les religions. Mala, hinduisme, budisme. Significa garlanda en sànscrit. És un collaret que ajuda a l'enfocament durant la pràctica i s'utilitza per comptar recitacions o mantres. Temps de diàleg. Les creences que es miren i es coneixen.
Avui el creient de la setmana és un missioner català que viu des de fa més de 20 anys a Kènia. Hi va anar inicialment com a metge i després va fer brollar la seva vocació amb la formació i l'ordenació sacerdotal. Com a prevere catòlic, en aquest país africà molt castigat per les persecucions, les convulsions, també les influències dels conflictes a la veïna Somàlia, practica molt el diàleg interreligiós, la concòrdia i, naturalment, també l'atenció a la seva comunitat, tot i que els catòlics a Kènia són una clara minoria. A la diòcesi de Garissa, Josep Lluís Orpella, així es diu qui ens acompanya avui, treballa per ajudar els altres i també per testimoniar Jesucrist, perquè, com dèiem avui al principi del programa, testimoniar Jesucrist, i ho diem especialment avui en el Diumenge Mundial de les Missions, és precisament buscar la concòrdia també amb les altres religions. Tenim amb nosaltres Josep Lluís Orpella. Bona tarda, benvingut a Temps de Diàleg de Ràdio Estel.
Hola, bona tarda.
Gràcies per haver vingut. Com està?
Doncs bé, acabant d'arribar, fa tres dies vaig arribar de Kènia, de la nostra diòcesi, d'allí al costat de Somàlia, i ara són temps de molta calor allà.
Sí, la calor pel clima equatorià, podem dir així, no sé si és la manera més correcta de dir-lo o de dir-ho, o clima tropical, això vol dir que hi ha calor tot l'any.
Sí, és quasi tot l'any, estem a 40 graus a vegades i fa molta, molta calor.
Bé, la seva història personal és molt interessant. L'any 1990 va decidir viatjar a Kènia per un projecte com a metge, un projecte en aquest cas laic, però després allà, i a partir d'una inquietud vocacional que ja sentia aquí a Catalunya, va decidir formar-se per ser capellà. Així podem sintetitzar la seva història?
Doncs sí, bueno, ja des de jove a la parròquia de la Preciosíssima Sang, aquí a l'Eixample de Barcelona, doncs, bueno, la vocació suposo que ja havia començat a estar a través d'altres amics i de mossèn Joan Rodríguez i d'altres, doncs, bueno, la vocació en grups d'oració de Tesé i d'altres coses, doncs, a poc a poc, pues. I un cop a Kènia, pues, bueno, vaig anar a estudiar amb els jesuïtes allà a Nairobi mateix i a través d'una diòcesi, aquesta de Garissa, que vaig ser ordenat, sí que estic encardinat allà, a Garissa, a Kènia.
Què fa allà com a prevere i en la feina del dia a dia?
Doncs, bueno, la nostra parròquia, la parròquia de Hola, que està a l'est de Kènia, és petita, bueno, és gran d'extensió, però de cristians, de catòlics, hi haurà uns 3-4.000 a la nostra parròquia. I bé, sobretot és una zona molt deprimida, és com una mica desèrtic, i una mica, doncs, la població, el que és una població pobra, i llavors el que es fa, doncs, és molt d'assistència social, no? Sobretot, bueno, que tenim també escoles, un hospital, i doncs, ajuda una mica així a la població. I treballem molt amb els nens i amb els joves, una mica doncs, acompanyar aquesta comunitat, que és de primera evangelització, doncs, acompanyar-los amb la fe.
Curiosament, sabem que és una diòcesi territorialment com si fos un terç d'Espanya, i hi ha 8 sacerdots.
Doncs sí, el nord, la meitat nord és un desert, i clar, la majoria són musulmans de Somàlia.
Com és la convivència entre la majoria musulmana a Kènia i la minoria cristiana, una minoria també formada per catòlics i protestants?
Bueno, de fet, a Kènia els catòlics són bastants. Potser hi ha 10 milions de catòlics.
Déu-n'hi-do.
I el que passa que el nostre diòcesi és al revés, no? El nostre diòcesi són els catòlics és a l'1%, i el 99 o 95% són musulmans i el resta són protestants.
Perdó, i aquests 10 milions totals de catòlics sobre una població de quant?
De 40 milions.
Per tant, parlem d'una quarta part. És minoria, sí, però no tan ínfima minoria. Sí. Sinó que una...
Perquè hi ha molts protestants també anglicans per la influència anglesa. No?
I la convivència, vostè ha tingut ocasió, segur, de practicar el diàleg interreligiós en virtut del mateix missatge cristià i de totes les religions, de fet.
Doncs potser oficialment no molt, però es fa a diari. De fet, molta gent que ens trobem quan anem als pobles, quan venen a la missió, venen a l'escola, a l'hospital, doncs, bueno, hi parlem. Parlem de la fe, així d'una manera natural i una mica. I cadascú, doncs, dins de la seva fe, doncs, intentar tindre algo comú que és la persona i és Déu, no?
Per tant, és un diàleg que, si em permet l'expressió, sorgeix de fe, de la necessitat virtut, sorgeix de forma natural, del dia a dia, perquè la convivència ha de ser pacífica.
Doncs sí, perquè, bueno, gent pobra que ve a demanar alguna cosa o a parlar i llavors, clar, surt tot això, el parlar, el diàleg, l'intentar, pues, caminar junts, que és el que importa.
Malauradament, però, no han mancat els últims anys les persecucions a Kènia i les amenaces aquí. Vostè em comentava abans de fer aquesta entrevista amb mossèn Josep Lluís Orpella que hi ha vegades que han de viatjar amb protecció policial quan van a alguna zona on passen pel desert.
Doncs sí, hi ha la nostra zona, la zona de la costa, Mombasa, però també, bueno, tot el país, però sobretot a la nostra zona sud-est de Kènia i nord-est, que és d'influència musulmana, i hi ha un grup que és un grup jihadista, que es diu el Shabab, que ja ha fet uns quants atemptats grans a Kènia i van fent al nord, a la zona de Lamu, que és més cap a l'oceà Índic, fan bueno, pues això, assassinats, matar policies, i una mica, pues, tota aquesta por, no?
Com està, però, a nivell polític i a nivell d'estabilitat institucional i social, Kènia, ara mateix?
Doncs ara mateix està malament. Malament perquè la setmana que ve es faran unes eleccions repetides d'unes que es van anul·lar a president de Kènia. Llavors hi ha dos grups totalment separats, el país està dividit, i a veure què passa. Esperem que no passi res violent, però la situació política no està del tot bé.
No es viu amb tranquil·litat, tot i que vostè té esperança, manté l'esperança i sobretot el desig ferm de ser un kenià més. També tenint en compte que ha adoptat un compromís adquirit allà mateix. És a dir, que vostè no és un missioner que després de ser sacerdot a Barcelona ha viatjat a les missions, sinó que ja s'ha ordenat en el país de missió.
Sí, al ser incardinat a Kènia, en una diòcesi d'allí, doncs missioner com a tal potser no, però va com missioner com a cor i com a cristià batejat, doncs sí, no? Tots els, com sabeu, tots els que es batejat són missioners i de fet el anar a estar, bueno, ser de Barcelona i anar a un país amb 8.000 quilòmetres d'on estic, en una zona pobra, doncs evidentment es considera missioner.
Avui ens acompanya en el testimoni de creient Josep Lluís Orpella, sacerdot, fill de Barcelona, que porta més de 25 anys a Kènia, una vintena ja com a prevere. Hi ha una associació, Emmaus Kènia, que és un dels instruments que des d'aquí es volen fer servir per ajudar necessitats que, com les que s'atenen en un dia com avui, el Domun, a través de les obres missionals pontifícies, sempre són necessàries en països on hi ha misèria, moltes vegades, pobresa, desigualtats, malalties i inestabilitats.
Evidentment, a tot arreu hi ha pobresa, inclús aquí a Barcelona hi ha moltes deficiències encara, però en països així, específicament a la nostra zona, evidentment entres a la casa d'una família i a part de que no saps on està la finestra i si és la porta o la finestra i no hi ha taula ni cadires ni res, doncs trobes una pobresa que és increïble, no? Llavors, clar, tot això, educació, salut, menjar, és essencial. És una cosa que no tenen i que intentem, a poc, pues, portar i que creixi.
Des del seu testimoni, vivint a Kènia des de fa més de 20 anys, mossèn Josep Lluís Orpella, volem que, per acabar, adreci un missatge als oients de Ràdio Estel sobre el diàleg interreligiós. Un diàleg que segur que vostè també pot haver conegut a través de la seva família o quan ve aquí una vegada a l'any. És molt diferent, però una mica és el mateix, no? És buscar la concòrdia entre les religions amb el compromís de defensar totes la pau.
Sí, jo crec que, vaja, intentar portar aquest trosset de cel que és el que tots els missioners hem de fer i tothom ha de fer, portar un trosset de cel a qualsevol persona i sobretot els que ho necessiten més, doncs aquest diàleg entre religions, aquest diàleg entre persones, que al final és això, doncs ha de ser, pues, el dia a dia i el donar esperança a tothom, donar esperança amb el testimoni de Crist, que és el que ens dona la vida.
Gràcies, Josep Lluís Orpella, sacerdot de Kènia. Volem acabar avui amb una cançó de Kènia que segur que li sona, Jambo, Jambo Buana. Suposo que sap què vol dir, ens ho pot comentar. És una cançó d'esperança, de concòrdia, de festa, també.
Bueno, és una cançó d'acollida. Jambo és com dir hola, hola, com estàs? Hola, senyor. Hola, vine, senyor.
Doncs amb aquest missatge avui adreçat especialment a totes les religions, hola senyor, aquest Jambo Jambo Buana Habarigani Dzuri Sana. No sé si ho pronuncio bé, però aquestes llengües que vostè segur que coneix.
No, ho has fet molt bé.
Doncs intentem aprendre totes les llengües, també les més desconegudes per als llatins com nosaltres. Que vagi bé, una abraçada i bona estada a Catalunya i bona tornada a Kènia. I preguem els uns pels altres, en definitiva. Adéu-siau.
Adéu, gràcies.
I avui volem acabar felicitant també els bahais del món que celebren el bicentenari del naixement de Bahá'u'lláh. Això fa que aquest any 2017 sigui molt especial per a les comunitats bahais de tot el món. Particularment nosaltres felicitem la de Catalunya, que també existeix. Ahir, coincidint amb el dia del naixement de Bahá'u'lláh, els bahais de Barcelona, com els correligionaris de milers de localitats i comunitats arreu del món, van celebrar un acte públic a l'aula magna de l'emblemàtic edifici modernista Casa Convalescença de Barcelona. Va ser al vespre. Per a la comunitat bahai de Barcelona, present a la ciutat des de fa més de 70 anys, va ser un honor comptar amb la presència de molta gent de Catalunya procedent fins i tot d'altres creences i religions, sempre amb el seu missatge de buscar la unitat i la millora del món. Amb aquest apunt ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Us deixem ara amb el programa La taula de l'Evangeli. Que acabeu de passar un bon diumenge. Adéu-siau. Ta-ta.